Un accident fatídic és la causa més probable de la mort de 5 joves d'entre 14 i 18 anys en un incendi a Manlleu. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La tragèdia ha commocionat la població en saber-se la mort d'aquests 5 joves en un traster d'un bloc de pisos on sembla que hi anaven a passar l'estona. Avui la policia mira de determinar les causes del foc i per què els nois no van poder escapar de les flames, Natàlia Ramon.
I des de l'Ajuntament miren de saber si els nois feien servir aquest traster com a lloc de reunió sense que ningú no ho sabés, perquè no els constava cap queixa dels veïns.
Manlleu, Nati Adell, bon dia.
Bon dia, exacte. L'alcalde ha dit que desconeixia l'ús que es feia d'aquest traster incendiat, però tot apunta, segons Mossos, que la tragèdia va ser accidental. Descarten cap tipus d'explosió o deflagració i sembla que els joves no haurien mort per les flames, més aviat per l'inhalació de fum, per la crema d'algun objecte. L'autòpsia ho ha de confirmar. La policia ja ha marxat d'aquí, de l'edifici sinistrat, i s'ha reobert al carrer als vehicles a l'espera d'identificar les víctimes.
De seguida tornem a Manlleu. Mentrestant, la prohibició del burca i el niqab arriba al Congrés dels Diputats. Vox torna a posar els vels que tapen la cara en el debat públic i ha presentat una proposta a la qual el Partit Popular ja ha donat el sí.
Junts ja ha dit que no votarà la proposta de l'extrema dreta, que, per tant, no s'aprovarà aquesta tarda, i n'ha presentat una de pròpia sobre la que el Partit Socialista està disposat a parlar-ne.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
En la seva proposta, Junts parla del burca i del niqab com elements d'opressió de la dona i demana prohibir-lo al carrer, al transport i als equipaments públics, amb excepcions puntuals per practicar esports o actes culturals. També reclama pels Mossos les competències per identificar persones en ports i aeroports. El PSOE, que considera racista la proposta de Vox, demana obrir un debat més profund aprofitant la iniciativa de Junts que Míriam Nogueras defensava així.
La que hem registrat prohibeix el burca, prohibeix els vels integrals en general, respon als valors que tenim a Catalunya i també passa als filtres europeus.
Mentrestant, Pedro Sánchez fa un pas més i demana a la Fiscalia que investigui les plataformes TikTok, X i Meta pels delictes de creació i difusió de pornografia infantil a través de la intel·ligència artificial. Madrid, Paula Brujats.
Sí, s'han multiplicat les imatges manipulades de menors despullats que corren per Instagram o TikTok. Són imatges que atenten contra els drets dels adolescents i la Fiscalia investigarà les plataformes per possibles delictes de pornografia infantil. Espanya segueix el camí d'altres països europeus i la ministra portaveu diu que és urgent actuar per acabar amb la impunitat.
No podemos permitir a través del algoritmo que se puedan amplificar o amparar todo esto. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de su intimidad, de su libertad.
I en la informació internacional, Rússia torna a atacar Ucraïna hores abans d'una nova tanda de negociacions, aquest cop a Ginebra. Unes converses que Moscou afronta amb un canvi de negociador que augura més dificultats per una possible entesa. Moscou, Cristina Solies.
Putin hi ha enviat Vladimir Medinsky, un perfil polític ideològic que no reconeix l'estat ucraïnès. D'aquesta manera, segons els analistes, el Kremlin no només reclamarà el Donbass, sinó també un canvi de govern a Ucraïna més favorable a l'òrbita russa.
I en temps de cultura sentirem Raimon. S'ha presentat Aquest jo que jo sóc, de Miquel Alberola, una biografia del cantautor de Xàtiva.
On es reivindica el seu llegat i on es vol fer veure que la vida artística de Raimon no encaixa en els patrons de l'ofici d'avui.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça perd el lideratge a la Lliga després de perdre ahir a la nit contra el Girona.
Que va guanyar els blaugranes 2-1. El Barça és segon a la Lliga, 2 punts al Madrid. Un partit on els blaugranes van tornar a mostrar les fragilitats de l'equip i on un error del VAR va influir en el resultat. De la polèmica arbitral i la situació de l'equip ha parlat Joan Laporta, la presentació de la seu electoral. També ha parlat el precandidat Víctor Font, el sentirem al Catalunya Migdia. I avui dia de Champions, amb l'anada dels 16 a final, entre els partits destaca el Benfica-Madrid. Podreu seguir tots els partits avui en una transmissió especial que es fa a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de les 9.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs hem de destacar una incidència a la C-17 per un camió que va volcar ahir al vespre a l'altura d'Aigua Freda. Direcció Vic està tallada perquè s'està tot just retirant. El punt de l'accident es permet el pas de forma intermitent als vehicles que s'hi havien acumulat, però de fet ara ja es talla, es regula el trànsit a l'Ametlla del Vallès, on hi ha uns 3 quilòmetres de retenció i trànsit informa que s'estan fent desviaments. És recomanable, doncs, de moment, evitar la C-17 en la mesura del possible i optar, per exemple, per rutes alternatives fins a Vic, C-59 per Mollà fins a la C-25, l'Eix, o la C-16 de pagament fins a l'Eix.
Molt bé, i ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Continuem amb aquesta estabilitat a tot arreu o no a tot arreu?
Sí, força general. De fet, és un dia tranquil. Encara fa vent en algunes comarques, meitat sud, bàsicament, i ho continuarà fent aquesta tarda, també extrem nord de la Costa Brava. I aquesta tarda, sol i alguns intervals de núvols. D'aquí a diumenge, sembla que el dia més mogut, que seria bàsicament pel que fa vent, serà dijous. Altre cop amb vent aponentat a la meitat sud de Catalunya, sobretot. Seria, diríem, l'únic destacat d'aquesta setmana, a l'espera, sembla que es va confirmant, d'un dissabte i d'un diumenge, sense vent, amb sol i amb molta bonança.
Vaja, primaveral, que ja toca a la porta la primavera. Vinga,
gairebé.
Gairebé. Fins ara, bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Tragèdia a Manlleu, a Osona. Els Mossos d'Esquadra investiguen què hi ha al darrere de l'incendi que ahir al vespre va causar la mort de 5 joves, tots menors menys un, al traster d'un terrat d'un bloc de pisos. Les primeres hipòtesis apunten que els nois van morir per intoxicació de fums. El foc es va declarar passades les 9 del vespre i és l'incendi mortal més greu de les últimes dècades. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 3 dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquest vespre davant del consistori. Anem a Manlleu. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Els adolescents no van morir per cap explosió ni cap deflagració. No s'ha trobat cap bombona de l'anomenat gas del riure ni tampoc per les flames. Tot apunta que seria, com deies, per intoxicació, però cal esperar l'autòpsia per confirmar-ho. Sembla que va cremar un objecte de combustió ràpida que hauria provocat moltíssim fum i com que el traster era un espai molt petit i no tenia ventilació, s'haurien intoxicat. Les joves víctimes encara no estan identificades del tot, però segons la delegació del govern, el més petit tenia 14 anys i el més gran 18 anys acabats de fer. L'alcalde Arnau Rovira ha dit que no estava en el cas de l'ús que es feia d'aquest traster i ha demanat respecte per la família.
Jo fins a dia d'ahir doncs, no coneixia que hi haguessin doncs, aquestes golfes allà dalt i molt menys l'ús. Per tant, jo personalment no coneixia, que no tenia cap queixa en aquest sentit.
Manlleu en estat de xoc amb aquesta tragèdia, tal com deia l'arquitecte municipal Enric Gil, després de confirmar que el bloc no té danys estructurals.
Quan passes per aquí, hi ha un silenci fred. Avui fa fred a Manlleu i l'edifici està fred, perquè hi havia molta tristor.
I una veïna del mateix bloc, la Marcela, ho ha viscut així.
Una mica espantada, sí, i per sort, mira, estic viva i ho puc explicar. Vi que dalt de tot, a les golfes, on es va evolucionar el foc, perquè em van trobar la policia, i gràcies a una amiga que del costat, que em va deixar la porta oberta.
Des de l'Institut Antoni Pous, on estudiaven 4 de les 5 víctimes mortals, han emès un comunicat lamentant els fets. Avui tothom molt tocat, impossible fer classes amb normalitat. A la tarda, per cert, acabem de saber que s'espera la visita del president Illa aquí a Manlleu.
Mentrestant, el PSOE s'obre a debatre la proposta de Junts per Catalunya per prohibir el vel islàmic integral a l'espai públic. La formació independentista ha presentat la seva pròpia llei després d'anunciar que votaran en contra d'una de semblant presentada per Vox, que, segons Junts, no passa els filtres democràtics. Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina diferència hi ha entre la proposta de Vox i la que presenta Junts per Catalunya?
Per una banda, Vox parla d'imposició de la ideologia islamista i proposa penes de presó per a aquells que forcen les dones a vestir el burca, mentre que Junts veu el vel integral com una forma d'opressió, però es limita a prohibir el seu ús a l'espai públic. Això comprèn el carrer, els transports i equipaments públics. També estableix algunes excepcions pel seu ús en activitats esportives o culturals i demana delegar als Mossos les competències per identificar persones en ports i aeroports. Míriam Nogueras deixa clar que la proposta de Vox és un nyap, però el seu número 2, Ignacio Garriga, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que està disposat a votar la iniciativa de Junts.
La que hem registrat prohibeix el burca, prohibeix els vels integrals en general, respon als valors que tenim a Catalunya i també passa als filtres europeus.
El que estan fent és no voler votar una iniciativa de Vox. En qualsevol cas, si la proposta de Junts és literal igual que la de Vox, nosaltres no tindrem cap problema, que la votarem a favor.
Només el PP votarà avui a favor de la proposta de Vox, que acabarà decaent. L'Esquerra la titlla de racista, tot i que el PSOE sobre estudiar la iniciativa de Junts. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, demana un debat serè i Aina Vidal dels Comuns adverteix els de Puigdemont.
Lo que estoy radicalmente en contra es confundir un debate constitucional con un debate racista, que es lo que pretende Vox.
Junts es mou la mateixa lògica, és a dir, de què estem parlant? De que et molesta, en aquest cas, què? La peça que porten a sobre o la dona que hi ha dintre?
Hi ha diputats que recorden que quan l'Ajuntament de Lleida va voler regular el burca, el Tribunal Suprem va advertir que la seva prohibició al carrer podia provocar la reclusió a casa de les dones que el porten.
Doncs bé, per primera vegada, el govern de la Generalitat també vol discutir si cal o no prohibir el burca i el niqab als espais públics. El mateix dia que se'n parlarà al Congrés dels Diputats, aquesta tarda, l'executiu català defensa que el debat s'ha de tenir, però de forma rigorosa. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern no comparteix les maneres com l'extrema dreta ha obert aquest meló al Congrés, però sí que es planteja si cal prohibir d'alguna manera l'ús del burca i el niqab pel carrer. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha sigut clara amb aquesta proposta, insistint que hi volen dir la seva.
Sí que volem tenir un debat, però que sigui un debat rigorós, que sigui un debat allunyat de l'oportunisme polític, un debat allunyat d'elements de confrontació entre persones. Veurem quines propostes es poden anar presentant, però sí que ens allunyarem d'aquest soroll que de manera interessada ha volgut aportar Vox amb aquesta proposta i amb aquesta tramitació.
Ara bé, més enllà d'aquesta declaració d'intencions, la portaveu del govern també ha aclarit que internament no n'han ni començat a parlar, per tant, a hores d'ara, desconeixem quina idea té al cap l'executiu de Salvador Illa. En qualsevol cas, recordem que una de les primeres veus que va abanderar aquesta prohibició va ser el socialista Àngel Ros, quan era alcalde de Lleida l'any 2010. Aleshores, el Suprem, però, va acabar tombant la mesura, justificant que els ajuntaments no tenen competències per limitar drets fonamentals com el de la religió.
I encara més, perquè la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, s'obre a pactes de govern amb Junts per Catalunya als ajuntaments després de les municipals de l'any que ve, sempre que no impliqui renunciar al seu programa d'extrema dreta. Ho ha dit en un col·loqui a Barcelona amb una nodrida representació del món empresarial, professional i fins i tot de la Fiscalia, Jordi Corbalan.
Contestant una de les preguntes, Sílvia Orriols ha confessat que se sent ideològicament més a prop de Junts que de Vox o de la CUP, tot i que ha acusat els de Puigdemont d'haver enredat els independentistes amb el procés. Amb tot, la líder d'Aliança deixa la porta oberta a pactar amb Junts als ajuntaments si això no representa haver de renunciar al seu programa.
Si Junts saber aplicar el nostre programa, no tenim cap problema a formalitzar governs amb ells. Ara, si aquesta formalització comporta, evidentment, doncs, haver de renunciar, aquí no hi entrarem.
Des de Junts l'ha replicat el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, que ha evitat parlar de pactes.
De cares a les municipals, l'objectiu és molt clar i és treure un vot més que la segona llista més votada. Nosaltres, el nostre objectiu a les municipals és, evidentment, guanyar.
L'alcaldessa de Ripoll ha confirmat que es tornarà a presentar a les municipals, però no ha aclarit si repetirà al Parlament. Sílvia Orriols també ha avançat que l'alcaldable d'Aliança Barcelona serà un home conegut, però no en revelaran el nom fins a Sant Jordi.
Tornem a Madrid, perquè la Fiscalia Espanyola començarà a investigar les plataformes X, Meta i TikTok per possibles delictes de pornografia infantil. El govern espanyol ha ordenat als fiscals que rastregin les xarxes on s'han multiplicat les imatges de menors despullades, fotos i vídeos generats amb intel·ligència artificial i que atempten contra els drets d'infants i de joves. És un pas més de l'ofensiva de Pedro Sánchez per regular les xarxes socials. Com dèiem, tornem a Madrid ara amb Paula Brujans. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Un de cada cinc joves a Espanya diu que s'han difós imatges seves generades per IA on se'ls veu despullats, corren sobretot per Instagram i TikTok, i ara el govern espanyol hi vol posar fre. Sánchez segueix el camí de França, Itàlia, el Regne Unit o de Califòrnia, on la Fiscalia té investigacions avançades contra Groc per la difusió massiva d'imatges sexuals manipulades i viralitzades per l'algoritme. La Comissió Europea també parla d'una epidèmia digital de violència sexual i el govern espanyol veu urgent actuar per protegir els menors. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha posat aquest exemple de la impunitat que corre per l'IA d'Elon Musk.
Les voy a dar un dato. En 11 días ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y muchas de ellas de menores. Uno hay que poner coto y lo que no se puede es que el propio algoritmo amplifique este potencial daño que pueden sufrir nuestros menores.
La Fiscalia pot perseguir d'ofici les plataformes si detecta delictes de pornografia infantil, assetjament, amenaces o sextorsió, però si això desembocarà en processos judicials contra les empreses, s'haurà de veure més endavant cas per cas. És un intent, en tot cas, de Pedro Sánchez per regular les xarxes socials, una mesura d'un pla més ambiciós que passa també per prohibir l'accés a les xarxes dels menors de 16 anys, perseguir els algoritmes que amplifiquen els discursos d'odi i multar els directius de les plataformes que ho permetin.
Doncs al Catalunya Migdia hem volgut preguntar als advocats i als professors especialistes en intel·ligència artificial i en xarxes què opinen d'aquest anunci de Pedro Sánchez. Afirmen que es tracta d'un tema de geopolítica per posicionar l'estat espanyol i el president Sánchez en un bon lloc i en sintonia amb les futures polítiques d'Europa. Li donen la benvinguda, però subratllen que queda curt. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Bon dia. L'advocat especialitzat en dret de la Unió Europea i professor a la Facultat de Ciències Econòmiques com Illes i Cade, Josep Jové, explica que amb aquestes normes Europa no només controla uns continguts dirigits des dels Estats Units, sinó que en pot treure un rèdit econòmic.
Si no es fan les coses com la UE vol, pot arribar una multa de fins al 6% de la facturació anual. Això vol dir que sols per Facebook la multa per infracció de la normativa sobre IA podria arribar als 9.870 milions d'euros.
L'advocat Feliu Fins, que ha portat TikTok a la justícia pel tema dels moderadors, aplaudeix la mesura, però creu que també cal fer atenció a això.
Amb les imatges reals d'adolescents que es permeten que s'introdueixin a les xarxes, que són menors de 15, de 14, de 13, de 12 i de menys anys, que tenen imatges de contingut, doncs això, no? Contingut més sexualitzat i que es permeten per culpa de les polítiques que aquestes tecnològiques des dels seus països d'origen es permeten.
Amb l'aplicació del Reglament d'Intel·ligència Artificial assegura ja fa temps que Europa podria haver posat límits a la intel·ligència artificial.
I una cosa més abans de la publicitat. Brussel·les ha obert una investigació al gegant asiàtic Shein per la venda de productes il·legals a la Unió Europea. Entre aquests productes hi ha les nines sexuals amb aparença infantil que es van detectar el novembre passat a França. Però la Comissió Europea també estudia Shein pel disseny addictiu de la plataforma i els sistemes de recomanació per poc transparents, Mireia Sala.
Sí, el govern comunitari posa el focus en el disseny de la plataforma que atorga un sistema de punts i recompenses per als consumidors més fidels. Europa considera que podrien tenir un impacte addictiu entre els usuaris. A més, Brussel·les estudia el nivell de transparència dels sistemes de recomanació que fa servir Shein. La Comissió Europea alega que la plataforma ha de fer públics els paràmetres que utilitza i donar als consumidors la possibilitat d'accedir-hi sense haver de crear-se un perfil. Brussel·les apunta que les pràctiques de Shein podrien constituir una violació de la llei de serveis digitals, fet que podria acabar derivant en multes de fins al 6% de la facturació anual del grup xinès. La investigació no té uns terminis de tancament i podria allargar-se en funció del grau de cooperació de la mateixa Shein quan se li demani informació addicional.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Smart Days, últims 3 dies amb un 15% de descompte addicional i finançament 100% en electrodomèstics.
SMEC, Sage, Hobot, Bissell i més marques.
I amb els nostres tecnoavantatges.
Fins dimecres 18 de febrer, només amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros fins en 12 mesos.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al Corte Inglés.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Catalunya migdia.
Passen 20 minuts de les dues. Gisèle Pelicot, símbol mundial contra la submissió química en els abusos sexuals, publica avui les seves memòries. El llibre, Un himne a la vida, s'ha traduït a 22 idiomes arreu del món. Recordem que Pelicot va ser víctima durant 10 anys del seu marit, que l'anestesiava perquè una cinquantena d'homes i ell mateix la violessin. El judici del cas la va portar a protagonitzar portades a tot el món i ara reconeix que explicar en primera persona tot el que va viure li ha servit de catarsi. En l'obra, Gisèle Pelicot explica com se n'ha sortit, però també com el seu cas ha fet canviar algunes mentalitats a França. La nostra corresponsal a París, la Isabel Galí, hi ha pogut parlar i aquest és el seu testimoni.
Sabien perfectament a què venien. Coneguessin constantment, em sembla terrorífic, perquè ni tan sols s'adonaven que havien comès un crim.
Gisèle Pelicot va haver de sentir durant 3 mesos i mig com una cinquantena d'homes negaven que haguessin abusat d'ella, malgrat els vídeos on se'ls veia violant-la mentre estava inconscient. Tots, menys un que no la va penetrar, estan condemnats per violació, però el judici va posar de manifest les llacunes del Codi Penal francès sobre la submissió química i el novembre passat el legislatiu el va modificar introduint-hi el concepte de consentiment. Per Gisèle Pelicot, un canvi necessari però insuficient.
Només és un pas petit en un camí molt llarg a recórrer. Crec que no ho hauríem d'esperar tot dels polítics. També hi ha la manera com ens comportem. Esperem molt de les lleis i en podem aprovar tantes com vulguem, però si no canviem de mentalitat, no farem avançar la societat.
El llibre que ha escrit amb la periodista Judit Perinyó, Gisèle Pelicot no deixa polèmiques per resoldre. La necessitat que va tenir d'apartar-se dels fills per guarir-se, per exemple, cosa que la seva filla Caroline li ha retret en públic. Ara estan en procés de reconciliació, diu Gisèle, però Caroline Darian no ha aconseguit que la justícia investigui les sospites de si el pare la va dormir i violar, també a ella.
Per a la meva filla és extremadament dolorós i el seu patiment m'afecta moltíssim, perquè hi ha aquest dubte que, per a ella, és una condemna a l'infern perpetu i per això estic tremendament enfadada amb el senyor Pelicot. Que ningú es pensi que una tragèdia uneix una família. Al contrari.
El senyor Pelicot, així anomena el seu exmarit, n'està divorciada i oficialment es diu Gisèle Guillou, però ella vol que Pelicot sigui un cognom vinculat a la seva resiliència, no als crims vergonyosos d'ell. Des d'aquest gener, un jutge d'instrucció investiga si Dominique Pelicot també va violar i assassinar una noia l'any 90.
Confio que no sigui l'autor d'aquest crim atroç, perquè, si no, és un altre descens a l'infern per als meus fills i per a mi.
Diu que l'anirà a veure a la presó on compleix condemna per preguntar-li unes quantes coses cara a cara i poder tancar ferides. Mentrestant, i més aquests dies, la seva resiliència ressorgeix amb força. Un himne a la vida, el llibre és la millor manera que ha trobat per moure consciències contra la violència sexual.
Però, malauradament, el cas Pelicot no és un cas aïllat. La Fiscalia de Suècia, per exemple, investiga un home de més de 60 anys. L'acusa d'haver venut els serveis sexuals de la seva dona a més d'un centenar d'homes durant anys. La informació s'ha fet pública avui per la cadena pública de televisió SBT, que ha explicat que el sospitós porta detingut des del mes d'octubre per la denúncia de la seva dona amb qui està en tràmits de divorci. L'investiguen per una suposada trama de proxenetisme greu en un cas que recorda com va esclatar això que explicàvem, el de Dominique Pelicot a França. Mentrestant, tenim un nou atac massiu rus contra Ucraïna que ha deixat 3 morts a l'est del país i danys importants en la infraestructura energètica del sud, a Odessa. Aquesta ofensiva demostra, segons el president ucraïnès Zelensky, el menyspreu de Putin per assolir la pau. Kiev també ha bombardejat una refineria russa. En tot cas, l'intercanvi ha estat el mateix dia que comença una altra ronda de negociacions de pau, la tercera amb la mediació dels Estats Units, aquest cop a Ginebra. Després de 4 anys de guerra, les perspectives d'acord, però, són minces. Moscou Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Rússia admet l'atac massiu contra la infraestructura energètica amb l'excusa que serveix per subministrar l'exèrcit ucraïnès, una estratègia ja habitual del Kremlin la nit abans d'unes negociacions de pau. A diferència de les últimes converses a Abu Dhabi, on el protagonisme el van tenir alts càrrecs militars, aquest cop la delegació russa l'encapçala Vladimir Medinsky, un ideòleg del revisionisme històric rus i també negacionista de l'estat ucraïnès. El seu lideratge indica que Putin vol posar sobre la taula les seves demandes polítiques, és a dir, la destitució de Zelensky, la protecció de la llengua i l'església ortodoxa russa ucraïna o el desarmament de les formacions d'extrema dreta. Els analistes no n'esperen acords significatius i més tenint en compte que el Kremlin tornarà a exigir la retirada ucraïnesa del Donbass, una condició que Zelensky no accepta.
I encara a Ginebra, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, apuja el to contra els Estats Units, coincidint que avui s'ha fet allà, a Ginebra, la segona tanda de converses entre Washington i Teheran sobre el dossier nuclear. Donald Trump adverteix de les conseqüències militars de no arribar a un acord mentre la República Islàmica anuncia que tanca parcialment l'estret d'Hormuz arran d'unes maniobres de la Guàrdia Revolucionària, Eva Pineda.
Una mesura de pressió que afecta una ruta clau per les exportacions de petroli dels països àrabs. Khamenei ha advertit avui Trump que si els Estats Units no han pogut destruir el règim islàmic en 47 anys, no serà ell qui ho faci, i ha ironitzat sobre l'enviament del segon portaavions nord-americà al Golf Pèrsic.
Ei, Miguelmo, no...
Sovint sentim a dir que els Estats Units han enviat un vaixell de guerra cap a l'Iran. Un vaixell de guerra és, sens dubte, una arma perillosa, però encara és més perillosa l'arma capaç d'enfonsar aquest vaixell de guerra al fons del mar.
Des de l'Air Force One, Donald Trump ha vaticinat un acord com la millor opció per als iranians.
Volen un acord. Crec que volen un acord. No crec que vulguin assumir les conseqüències de no fer-lo. Volen un acord.
L'Iran va aturar les tasques d'enriquiment d'urani després dels bombardejos d'Israel i dels Estats Units fa 8 mesos. Teheran sempre ha defensat que el seu programa nuclear té objectius civils i no militars en contra del que diuen Washington i Tel Aviv, que hi veuen un perill per a l'existència d'Israel.
Ha mort el reverend afroamericà Jesse Jackson, una de les grans icones de la lluita pels drets civils dels Estats Units. Contemporani de Martin Luther King, va ser el primer que va parlar de democràcia multiracial i multiètnica. Va ser assessor de diversos presidents, inclòs Bill Clinton, i va actuar com a mediador en conflictes internacionals des de Colòmbia fins a l'Afganistan, Cèlia Cernadas.
La imatge de Jesse Jackson plorant el dia de la victòria de Barack Obama el 2008 en un parc de Chicago va donar la volta al món. El reverend, de fet, havia anat obrint camí abans fins a arribar a aquell dia històric per als afroamericans. Jackson va ser candidat a la nominació presidencial pel Partit Demòcrata 2 vegades, el 1984 i el 88, i en el procés havia rebut un nombre significatiu de vots.
Puc ser pobre, però sóc algú. Puc rebre ajudes socials, però sóc algú. Puc ser a la presó, però sóc algú. Sóc negre, n'estic orgullós i he de ser respectat.
Conegut per les seves dots d'orador, com sentíem, Jackson va néixer a Carolina del Sud i als anys 60, coincidint amb l'ascens de Luther King i la lluita perquè els negres poguessin votar, es va integrar en el moviment pels drets civils i va fundar diverses organitzacions, com ara la famosa coalició Rainbow. Jackson està considerat un dels activistes afroamericans més influents dels segles XX i XXI. Ha mort amb 84 anys.
I el cas Epstein ha fet dimitir un altre magnat nord-americà, ara el president executiu de la cadena d'hotels Hyatt, Thomas Pritzker, Jordi Baró.
L'empresari hoteler de la família fundadora del considerat com el Premi Nobel d'Arquitectura plega després que s'han fet públics els missatges i reunions que van mantenir amb el delinqüent sexual. Des de Berlín, en una entrevista a la BBC, Hillary Clinton ha acusat mentrestant avui l'administració Trump d'ocultar informació del cas Epstein i d'intentar-la involucrar.
Crec que tothom a qui es demani que ho faci hauria de testificar. Només vull que sigui just. Vull que tothom sigui tractat de la mateixa manera. Això no és cert per al meu marit i per mi. Ens volen implicar. Per què ens volen implicar? Per desviar l'atenció del president Trump.
Hillary Clinton i Bill Clinton declaren la setmana que ve a la Comissió del Congrés dels Estats Units pel cas Epstein.
Tornem a Catalunya, perquè el bo social elèctric, el descompte en el rebut de la llum que reben alguns col·lectius, anirà lligat a la renda. Ara se'n beneficien persones vulnerables que cobren una pensió mínima o l'ingrés mínim vital, però també se'n beneficien les famílies nombroses i en aquest cas ho fan independentment dels ingressos que tinguin. El govern espanyol ha aprovat reformular-ho, Jordi Canal.
Sí, l'executiu establirà criteris econòmics perquè les famílies nombroses hi puguin accedir i adaptarà la normativa actual perquè, segons diu, totes les llars que el necessitin i tinguin drets se'n puguin beneficiar. Amb els requisits actuals, diu que això no passa i, en canvi, hi ha llars que no el necessiten i el perceben. Ara cal veure com es concretaran aquestes modificacions després de la llum verda del Consell de Ministres d'avui.
El que sí que ja ha superat tots els tràmits després de la reunió d'aquest matí és l'augment del salari mínim interprofessional, que ara queda fixat en 1.221 euros al mes per 14 pagues, és a dir, 17.094 euros anuals.
L'increment s'acompanya finalment d'una deducció fiscal perquè els perceptors de l'SMI no hagin de tributar pel que cobraran de més. És una deducció de 591 euros i va una mica més enllà de les persones que cobrin el salari mínim perquè beneficiarà els sous de fins a 20.000 euros. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha tornat a carregar contra els empresaris i en concret contra el president de la patronal COE.
El senyor Garamendi, president de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad.
Ara, el pròxim pas, segons Díaz, són mesures per democratitzar les empreses, que els treballadors puguin participar en la presa de decisions i en la propietat de les companyies.
Han desmantellat a la comarca de la Selva una macrofàbrica de perfums falsificats, la més gran trobada a Europa. S'han requisat més d'un milió d'ampolles de perfum amb un valor de 94 milions d'euros. Fogàs de la Selva, Núria Pereira.
Bon dia. A la fàbrica hi tenien maquinària professional per produir 4 milions d'ampolles l'any de 50 marques diferents. Hi ha uns 300 bidons amb les essències que feien servir per copiar l'olor dels perfums. Aquí, a Fogàs de la Selva, hi ha la fàbrica i tenien magatzems a Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu. Exportaven els productes falsificats a Europa. Ho explica el cap de l'àrea regional de vigilància duanera a Catalunya, Carlos Gavilanes.
En esta operación se ha descubierto en Cataluña, en la comarca de la Selva, lo que pensamos que puede ser la fábrica más grande de perfumes falsificados que s'ha encontrado hasta la fecha en Europa.
Els dos líders de l'estructura criminal s'han fugat i els estan buscant. Van detenir 7 persones i 11 més estan sent investigades. Se'ls acusa de delictes de contraband i organització criminal. És una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària. Els investigadors els ha sorprès que la fàbrica estés a Catalunya, perquè normalment els productes es falsifiquen en tercers països i aquí s'emmagatzemen per distribuir-los.
I el turisme de la floració, que té com a epicentre la localitat d'Aitona, al Segrià, fa 15 anys i amplia dates, superfície, activitats i fins i tot estrena perfum propi. L'alta temperatura i el vent dels últims dies han accelerat l'eclosió de les flors dels presseguers i el programa d'actes i les visites guiades són a punt de començar. Lleida, Estela Bussoms.
Fins ara hem parlat sempre del mar rosa d'Aitona pel color de la flor del presseguer i aquest any per primera vegada s'hi sumen 150 hectàrees de flor blanca d'una plantació nova d'ametllers i això permet allargar 15 dies més la campanya turística del fruiturisme. Ho destaca l'alcaldessa Rosa Pujol.
Podia ser que enguany arribéssim fins a Setmana Santa. La idea és desestacionalitzar, per això fem durant tot l'any. I ara poder abarcar 15 dies més, pues, també és un èxit.
La firma Mosc acaba de presentar també la nova fragància Aitona, que Andy Mosquera ha creat inspirant-se en les grans extensions d'arbres florits d'aquesta població del Segrià.
És un perfume pues, que tiene esos tonos más delicados, más evocativos del color rosa.
L'any passat van passar per Aitona uns 20.000 visitants i cada vegada hi ha més estrangers, sobretot asiàtics.
I una cosa més abans de la publicitat. Front comú del govern i els pescadors del Delta de l'Ebre en contra de la prohibició de pesca de l'anguila i l'angula que el Ministeri vol posar sobre la taula. Aquesta tarda es debat en una reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. Seria precipitat i un error absolut defensa el sector. Afectats directament hi haurien entre 100 i unes 250 famílies d'aquí del Delta que complementen els seus ingressos amb la pesca d'aquestes dues espècies. Una prohibició de pesca que precisament aquesta tarda es posa sobre la taula a Madrid. Pasqual Bartomeu, secretari de l'Associació de Pescadors Professionals de Sant Jaume d'Enveja.
Jo trobo que hi ha altres mesures a fer i de més importància, com seria tot el que és cap
cabals dels rius, tot el que seria també qualitat de les aigües, tot el tema de migracions, una mica respecte al seu hàbitat dit del delta mateix. Bueno, també el furtivisme és un dels perills, és un mes també, i el que seria la venta legal.
La Generalitat en converteix el diagnòstic a banda, però el director general de pesca, Antoni Espanya, recorda.
La prohibició de la pesca no resoldrà el problema de fons que té l'espècie, que són causes estructurals. I en el cas concret de Catalunya, ja des del 2010 tenim dos plans de gestió validats per la Comissió Europea que han suposat que en aquests anys s'hagi produït una reducció de l'esforç pesquer de l'anguila de gairebé del 40%.
Galícia, Astúries, Cantàbria, el País Valencià o Múrcia també s'hi oposen.
Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els metges han dit prou. Dilluns, vaga de metges. Divendres, nova convocatòria.
Aquestes protestes continuaran mentre no hi hagi una interlocució franca. I
aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, respon la ministra de Sanitat, Mònica García.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts a 2:15.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia...
Reivindicar el llegat extraordinari de Raimon és l'objectiu de la biografia del cantant que avui arriba a les llibreries. Aquest jo que jo sóc, de Miquel Alberola, publicada per Ara Llibres i que deixa clar que Raimon no encaixa en els patrons vigents de l'ofici. Barcelona, Valèria Obereda.
Cantava en català, parlava del que volia i es va convertir en un referent cívic i cultural pels territoris de parla catalana, però també per molts altres països, com el Japó i Canadà, o ciutats com París. El mateix Raimon se sorprèn de tot el que explica el llibre.
És aquest jo que jo sóc, exactament, veritat. I jo trobo que és un llibre que si algú vol saber més o menys qui ha estat jo fins ara, doncs el té ahí perfecte, per molt claríssim, i jo molt content. Vaig a, molt sovint me'n llegeixo per dir que aquest tio sóc jo.
Va haver d'esquivar el franquisme gairebé com una carrera d'obstacles i ara creu que des del punt de vista polític no s'avança.
Estem governats per gent que no ens hauria de governar, hauria de ser altre tipus de personal. Però què vas a fer si la gent vota i vota el que vota, no? I és molt complicat, això.
Hauràs de tornar a cantar.
Jo estic a fora.
A Raimon, aquest jo que jo sóc, hi trobem no només la biografia del cantant, sinó també el context històric que l'envolta.
I atenció a les famílies que són seguidores del Super 3.
El ball de la Cibada, jo us el cantaré.
Perquè Barcelona tindrà un nou espai cultural. Fantàstics, la fàbrica de la imaginació del Super 3. Ocuparà 2.000 metres quadrats, combinarà tecnologia 4D, teatre i rondalles tradicionals i estarà adreçat sobretot al públic familiar. És una iniciativa que neix de la col·laboració entre el Club Super 3 i el Grup Transversal. Barcelona, Anna Escura.
Adreçat a infants d'entre 2 i 12 anys, Fantàstics proposa un recorregut immersiu d'una hora. La idea és que els espectadors siguin els protagonistes d'una aventura col·lectiva. Tenen una missió. La societat està en crisi. Han d'ajudar a recuperar la imaginació que s'està perdent. Ens ho explica Eudald Tomassa, CEO del Grup Transversal.
Hi ha hagut uns personatges dolentíssims que es diuen avorribots, que estan destrossant els vincles que fan que les històries siguin possibles. Emprenem un viatge immersiu, interactiu, per uns espais fantàstics, que són els espais dels contes, i on el públic, els nens i les famílies contribuiran a recuperar aquesta imaginació perduda.
Tot això es farà amb una tecnologia molt avançada. Els nens i nenes portaran un fanalet màgic que els guiarà en la seva aventura i els ajudarà, per exemple, a obrir portes, matar avorribots o marcar el ritme amb què poden entrar i sortir dels diferents espais.
Tenim projeccions interactives, tenim un 4D, jocs més de taula, un rocòdrom amb una projecció interactiva.
Fantàstics obrirà a l'abril al barri de la Sagrada Família de Barcelona.
Més coses. El Festival Art Explora portarà a Barcelona el primer vaixell museu del món. Serà el 26 de març, en un esdeveniment gratuït i obert a tothom que convertirà el port de la ciutat en un espai cultural tant a bord del vaixell com a terra, Montse Mas.
A bord d'un catamarà de 47 metres, el públic podrà gaudir d'un recorregut sonor immersiu sobre la Mediterrània creat al Centre Pompidou i també d'una experiència de realitat virtual que el transportarà a ciutats mediterrànies com Alexandria o Venècia en el millor moment de la seva història. Agnès de Cerclàs és la subdirectora de la Fundació Art Explora, que porta el festival per primera vegada a Catalunya.
Seguramente es el proyecto más ambicioso de la Fundación. Proyecto un poco loco de decir que vamos a ir a conocer a la gente en los corazones de las ciudades gracias al primer barco museo del mundo y que acoge hasta 2.000 personas al día.
Tres pavellons ampliaran l'experiència amb una mostra immersiva creada amb el Louvre sobre les figures femenines mediterrànies o una exposició d'art modern i contemporani amb obres com la sèrie de gravats Gent del Mar, de Miró. El festival, creat fa 2 anys, ja ha passat per una dotzena de ports de la Mediterrània i ha tret més de 350.000 visitants. Se celebrarà fins al 6 d'abril al Moll de Barcelona Nord, un nou espai públic del Port Vell, i el seu pròxim destí serà el Port Esportiu d'Eivissa.
I el Diccionari de Referència de la Llengua Occitana en l'àmbit online inclourà per primera vegada l'aranès. Això servirà també per impulsar eines de l'àmbit digital, com ara la generació de subtítols de forma automàtica, però també per resoldre una anomalia. Viella, Sofia Cabanes.
Exacte, perquè tot i ser l'única variant amb estatus oficial, l'aranès encara no formava part d'este diccionari de referència, el Dicodoc, com sí que ho fan el Provençal o el Llengua d'Ocià, per posar alguns exemples. Qui lidera el projecte és el Congrés Permanent de la Llengua Occitana, l'organisme regulador de la llengua occitana amb seu a França. Benazet Deseas és el seu director.
Les tecnologies de la llengua ve que Caudaro està pude alimentar les màquines.
En una segona fase es desenvoluparan eines de reconeixement, transcripció i doblatge de veu, que es preveu que estiguen llestes al 2027.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la victòria del Girona ahir a Montilivi,
que ha provocat que el Barça hagi perdut el lideratge de la Lliga. Barça 1, nit d'alegria per al Girona, que va fer un gran partit i va sumar 3 punts importants per allunyar-se de la zona de descens, i en canvi nit difícil per als blaugranes, que es van desfer, sobretot a la segona part, i que han perdut, com dèiem, el lideratge de la Lliga. Ramon Salmurri, el vestidor blaugrana, això va fer força autocrítica amb el joc que van tenir al partit.
Sí, sens dubte, perquè és una setmana negra, Laia, pel Barça, pràcticament eliminat de la Copa, i a més veient com el Madrid li passa per davant el campionat de Lliga després d'una nit dura, una nit difícil a Montilivi. Tot i una bona primera meitat del Barça, que va tenir ocasions i fins i tot un penal per avançar-se al marcador, va aconseguir la segona meitat, però en un segon període on el Girona va ser a estones clarament superior a un Barça de Hansi Flick, que passa per un mal moment i que no acaba de trobar la tecla. Per això, el tècnic ha donat festa als seus futbolistes fins dijous, i Flick no està gens content amb el que estava veient del seu equip, com ahir mateix admetia a la roda de premsa.
No en vull parlar, perquè tothom ha vist l'acció prèvia al segon gol. Tot i que al final el Girona ha merescut el triomf, perquè a la segona part han tingut un grapat d'ocasions. Nosaltres hem defensat molt malament, especialment en les transicions, quan estàvem molt oberts i amb el mig del camp descol·locat. I això ha fet que per la nostra defensa fos molt complicat defensar aquestes situacions del Girona. No estem en una bona dinàmica, ni en un bon moment.
So we are not in a good mood, not in a good moment.
No està en un bon moment. Fixa't, Laia, que Flick començava parlant d'una acció polèmica, i és que és un partit també marcat per la polèmica arbitral, perquè bàsicament estem parlant de la jugada del segon gol del Girona amb una clara falta a Jules Koundé, que Soto Grado decideix no xiular, però és que a més el més sorprenent és que el VAR tampoc hi intervé. Aquesta acció, que el mateix Echeverri reconeixia que havia pogut trepitjar a Koundé, va marcar el, diguem-ne, el mut al qual feia referència Hansi Flick. I fins i tot Joan García, que per cert va ser segurament el futbolista més destacat del Barça, el porter en una derrota, doncs Joan García també reconeixia que per ells havia estat una falta molt clara.
Directe no
no la veig, al final és una acció que passa molt ràpida, però bueno, sí que l'he pogut veure repetida i per mi falta. Al final, just és el que arriba primer la pilota i llavors el rival amb la inèrcia del xafa i no el permet continuar la jugada. Però bueno, entenc que l'àrbit no la pugui veure en directe, al final, igual que jo, no l'he vist, són accions molt ràpides, però bueno, que sí que sorprèn una mica i ja ho he dit, és que...
Bé, el son no, la qualitat del son no és la millor, per això segurament no s'acaba d'entendre bé el missatge a Joan García, però el que deia una mica el Sant Murri, el mateix Joan García, doncs després quan va veure la jugada va, deia que evidentment que era falta i que aquesta falta doncs s'hauria d'haver entrat al VAR, vaja, Sant Murri, no? És que no s'entenia gaire bé.
Sí, era un missatge recurrent al vestidor del Barça ahir. Hi havia molta indignació amb aquesta acció, perquè no s'entén d'un costat que l'àrbitre no xiuli la falta i després, sobretot, el que no s'acaba d'entendre és que no intervingui el VAR. I fins i tot el mateix Hansi Flick, que ja saps que tampoc és la persona del món a qui li agradi més tocar la qüestió arbitral, reconeixia obertament que estava molt frustrat i que no acaba d'entendre el que estava passant.
Bé, doncs el Barça que va perdre el partit i, com dèiem, ha perdut el lideratge. El Madrid és líder de primer era amb 60 punts, dos més que el Barça, que és segon. Aquesta jugada que ara comentàvem amb el Sant Murri va ser la polèmica de la nit. D'aquesta jugada i de l'arbitratge n'ha parlat avui Joan Laporta, també Víctor Font. De seguida el sentirem, però abans anem a l'alegria del Girona. Alegria i a Montilivi després de guanyar el Barça, perquè a més amb aquesta victòria deixa l'equip a 5 punts del descens. Era important allunyar-se a la zona del descens. I el que és més important, Eduard Solà, és aquesta sensació d'ahir que s'havia marcat un punt d'inflexió.
Sí, són 3 punts amb els quals no es compta en principi començament de temporada, però que ajuden al Girona, com deies, Laia, a allunyar-se de 5 punts del descens i acostar-se als 42 que per mitjà són necessaris per salvar-se.
Necessitem continuar guanyant per arribar 42 punts, queda molt per fer. És un més que 3 punts perquè és un partit especial, perquè és un partit contra un equip que normalment guanya sempre i nosaltres hem aconseguit 3 punts que no estaven en el nostre cap. És un punt d'inflexió per això, de més a més, perquè hem fet un partidàs.
Montilivi va viure la millor entrada de la temporada. Mitchell reivindica el bon partit que va fer el Girona, segurament un dels millors d'aquesta temporada, i sobre la jugada polèmica, la del gol de la victòria, el tècnic també va donar la seva opinió.
Ha pogut passar qualsevol cosa, però la nostra victòria és merescuda. He vist la jugada, me l'han ensenyat ara, és un contrapilota. Si l'àrbit xiula falta, està bé, però si no xiula res, penso que el VAR no ha d'entrar.
A Joel Rocó van expulsar en vermella directa en temps afegit per una dura entrada a Lamine, segons l'acte, per una entrada amb força excessiva, però que el rival va poder continuar jugant. El Girona ha tancat la jornada amb 29 punts, 12, va tornar a guanyar després de 3 jornades sense poder-ho fer i manté el bon resultat des que ha començat aquest 2026, en què només ha perdut un partit dels 7 que ha jugat. Dilluns de la setmana que ve jugarà al camp de l'Alavés.
Doncs aquestes són les bones sensacions que hi va tenir el Girona en el partit, però ara tornem a la polèmica de la nit.
Vaja, els deuen tindre que la pilota Condé, no?
I Echeverri el trepitja per endur-se la pilota en el rebot. És que, per mi, és molt difícil d'entendre que el VAR no entri a corregir el criteri de l'àrbitre.
Que no entrin a
Carles,
la falta
com
aquí.
La veus tu?
A la TDT no ho entenien ahir a la nit, que el VAR no entrés a corregir aquesta jugada. Segurament la majoria de culers tampoc. I avui n'ha parlat Joan Laporta d'aquesta jugada i d'altres coses, també Víctor Font. Comencem per l'expresident, Sant Murri, que avui ha parlat en la presentació de la seva electoral.
Sí, a la seva electoral de Joan Laporta, Laporta president, amb una foto ben gran de Joan Laporta com a soci 9601 del club, en un acte que ha generat molta expectació i on hi havia bona part de la directiva que l'ha acompanyat fins al moment durant aquest mandat i que van dimitir fa tot just un parell de dies per poder-se presentar aquestes eleccions. Doncs bé, Joan Laporta ha parlat de la situació arbitral, ha dit que aquesta és una lliga que no volen que guanyem, ha dit el president del Barça, i ha atacat l'actuació de Sotogrado. Sent Laporta, et diria que amb un puntet de taviesa, però vaja, en qualsevol cas ha deixat prou clar que no està gens satisfet amb el que va veure ahir de part dels àrbitres.
En algunes ocasions s'utilitza, per unes altres no s'utilitza, i doncs el criteri generalment sempre perjudica el Barça. Però bé, amb això ja hi comptem.
Doncs bé, amb això ja hi compta, diu Joan Laporta. Ha estat el que ha dit a la presentació de la seu electoral. Víctor Font, Marcos García, ha anunciat accions legals.
Font denuncia que Real Madrid Televisió adultera, diu, la competició amb els seus vídeos, ja sabeu, sobre els àrbitres, i que cal tallar d'arrel el que considera conflicte d'interessos entre Real Madrid i Federació. I és que, ja sabeu, Yolanda Parga, dona del delegat del Madrid, Mejía d'Àrbila, és responsable de l'arbitratge femení del Comitè Tècnic d'Àrbitres a la Federació Espanyola. Per això Víctor Font anuncia accions legals.
Tenim el nostre equip legal preparant una denúncia que es presentarà després de guanyar les eleccions davant de la Federació Espanyola de Futbol i el CTA per assegurar que es denuncia l'adulteració de la competició que fa Real Madrid Televisió i els conflictes d'interès que hi ha amb una senyora que és part del CTA, que és la dona d'un empleat del Real Madrid.
En aquest context, Víctor Font considera que el Barça ha perdut pes a les institucions del futbol els darrers anys i posa d'exemple la Federació i l'Eurolliga.
I avui torna la Champions, ja jornada de partits europeus, són els partits per accedir als vuitens de final, i el Madrid torna al camp del Benfica 20 dies després de la derrota que Montserrat van patir a la fase de grups.
José Mourinho està convençut que el Madrid, el rei, diu el portuguès, arriba ferit i és perillós, però no creu que els calgui un miracle per eliminar l'equip blanc. Des de Madrid, el tècnic Álvaro Arbeloa assegura que no estan centrats en la revenja. Sentim Mourinho i Arbeloa.
Me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad.
El alma del Benfica va a ser muy parecida a lo que vimos hace tres semanas, porque tienen un líder que yo creo que es el que les marca el camino. Un Benfica muy, muy competitivo, muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas.
Mourinho no va voler alimentar un possible retorn d'ell com a tècnic al Madrid i va assegurar que sí, que se li pot dir que no al president blanc Florentino Pérez. A Madrid no hi són avui Asensio ni Rodrigo, expulsats a Lisboa, ni tampoc Militao i Bellingham per lesió. Arbeló ha convocat tres jugadors del filial. A València, Joan Martínez, Cestero i Thiago. Per cert, el Benfica anuncia partit avui amb un cartell tipus còmic on es veu els Reis, Vinícius i Mbappé, dalt d'una carrossa veient com els acaben de robar la corona dos Robin Hoods, que són el davanter del Benfica, Schelderup, i el porter Trubin, que van marcar contra Madrid. Aquest Benfica-Madrid avui és a les 9 del vespre i el podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb Sergi Andreu i Ricard Torquemada com a analista tècnic. També avui a l'anada dels 700 de la Champions, l'actual campió, el PSG de Luis Enrique, juga al camp del Mònaco també a les 9. A la mateixa hora Borussia Dortmund-Atalanta i abans a 3 quarts de 7 Galatasaray-Juventus.
Doncs ja ho sabeu, ho heu sentit, avui jornada Champions a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb la transmissió especial que es farà de tots els partits que juguen avui, en especial aquest Benfica-Madrid. Tornant a la Lliga i parlant de l'Espanyol, que es manté en zona europea, 6 amb 35 punts, però sense aconseguir tornar a la bona ratxa, 4 derrotes i un empat en els últims 5 partits. I avui Sergi Andreu, qui ha donat explicacions al moment de l'equip, és el migcampista Urco.
Sí, la veu del vestidor avui ha estat Urco González de Zárate, el migcampista blanquiblau, que ha relativitzat, ha llançat un missatge de tranquil·litat a l'afició. Ha relativitzat, dèiem, la mala dinàmica de l'equip. Recordem-ho, 2 punts dels últims 21, 2 empats en els últims 7 partits. Ha explicat Urco que a la segona volta tot és més complicat, els rivals es coneixen més i costa més, per tant, puntuar. D'aquesta manera, positivitza el punt de l'altre dia contra el Celta.
Bueno, al final sí que es verdad que hicimos lo que costaba, ¿no? Que es ponerte por delante del marcador y, bueno, la lástima que te meten al final, pero bueno, jode, pero hay que darle importancia al punto. Sí, evidentemente, bueno, todo lo que sea puntuar, bienvenido sea. Ser contundentes en las dos áreas, ser ganadores de duelos, pues bueno, todo al final un poco.
L'equip de Manolo González encadena, tot i la mala dinàmica, 16 jornades consecutives en zona europea. Veurem si serà capaç de mantenir aquesta posició en el proper compromís de Lliga, dissabte 9 del vespre al Metropolitano davant de l'Atlètic de Madrid.
8 minuts i les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
L'equip està bé, però fa molt temps que no juguem Champions.
Torna
i sempre
la Champions d'handbol amb el Barça.
Catalunya migdia.
Tens una empresa que mira endavant, que innova, creix i s'obre a nous mercats. Amb el préstec ISAF Eurocrèdit tens fins a 10 milions d'euros a 15 anys. A partir d'Euribor, més 0,25%. Tens tot el nostre crèdit. ISAF, la banca pública de promoció. Cofinançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible, un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Abans de la pausa, torna la Champions en vol després de l'aturada per l'Europeu i el Barça visita demà la pista del Pic Zeguet hongarès. És un partit en què els blaugranes podrien assegurar-se ja l'accés als quarts de final. Jan Ortúzar.
Una victòria davant del Pic Zeguet hongarès demà a 6:45 certificaria aquesta classificació. També els permetria continuar pressionant els líders del seu grup, el Magdeburg. Un dels quatre capitans culers, Luis Frade, afronta el partit amb prudència.
Bueno, la verdad que ahora tenemos que asegurar las dos primeras primero. Y después ya pensaremos en Magdeburgo. Primero un partido de cada vez, pero obviamente para nuestras aspiraciones creo que tenemos que ganar el partido para seguir en busca de ese primer puesto.
El portugués també ha volgut destacar la intensitat dels entrenaments per tornar al 100% després del campionat europeu.
Tenemos una intensidad de entreno muy bueno, a todos los partidos entramos a tope y estamos tirando uno del otro para subir a lo mejor que podemos hacer, por eso aprovechamos siempre cada uno.
El Barça viatjarà a Hongria sense el lateral francès Dikamem, que arrossega molèsties als isquiotibials de la cama dreta.
I a la segona competició europea d'handbol, avui comença el camí del Granollers a la ronda principal de la Lliga Europea i arriben des de la fase de grups com a segons i avui debuten contra l'Elverum noruec, un rival Montse exigent.
Motivats i amb bones sensacions, arriben a la cita els jugadors d'Antonio Rama després de sumar dues victòries a la Lliga Sobal. Però al davant tindran el líder de la Lliga Noruega, l'Elverum. Antonio Rama, el tècnic dels ballesans, ho afronta així.
Molt complicat. O sigui, estem a la main round, estem contra un equip que ha sigut capaç de treure-li dos punts al Porto i que és l'actual número 1 de la Lliga Noruega, ple de jugadors amb moltíssima qualitat a l'1 contra 1, que defensivament individualitzen molt i que són una defensa, tant en atac com en defensa, són molt diferents als equips que estem acostumats a jugar.
El grup d'aquesta Lliga Europea d'handbol es troba igualadíssim. A més del Granollers, els altres tres equips, l'Horus danès, el Porto portuguès i l'Elverum, també han arribat a la ronda principal amb dos punts. Tots busquen acabar primers per accedir directament als quarts de final i no haver de passar pel play-off. Rama té pràcticament la plantilla al complet amb l'únic dubte de Juan Palomino amb molèsties. El partit Elverum-Granollers de la Lliga Europea d'handbol es juga a 6:45 de la tarda i es pot veure en directe per Esport 3. Per cert, el Granollers femení ha sabut avui que el rival per a quarts de final de la Copa de la Reina és el Rocasa Gran Canària. Jugaran el 8 de maig a Sant Sebastià.
En bàsquet, el Baxi Manresa s'assegura la continuïtat d'un dels seus jugadors importants, Àlex Reyes, que a més també està convocat per als pròxims partits amb Espanya en una llista amb 8 catalans, Ernest Macià.
És així, Laia, hi ha 8 jugadors catalans i després hi tenim Àlex Reyes del Baxi Manresa, que és el jugador estratègic actualment de l'equip, màxim anotador, jugador més valorat, segon màxim assistent. El fet que tingui 32 anys ha ajudat al Baxi Manresa a poder-lo retenir, perquè és un jugador de formació, és a dir, un jugador amb passaport espanyol, és a dir, que no ocupa plaça d'estranger i, per tant, es queda fins l'any 2028. Acabava contracte enguany, renovació, per tant, per dues temporades. Ell jugarà a les finestres FIBA en els dos partits que la selecció espanyola jugarà davant d'Ucraïna. També hi ha dos jugadors més del Baxi Manresa, Ferran Bassas i Pierre Oriola, dos jugadors del Girona, Pep Busquets i Sergi Martínez, del Granada hi va Lluís Costa, del València Isaac Nogués i del Jaio Poslleida Oriol Paulí, així com del Gran Canària el jugador gironí Eric Vila.
I als Jocs Olímpics amb la cortina d'empets avui no hi ha participació catalana, però es reparteixen més medalles, Marta García.
Medalles que passen per la combinada nòrdica individual, l'eslopestall femení snowboard, els relleus masculins de la biatló o el patinatge de velocitat. Per tornar a veure catalans en acció en estos jocs hem d'esperar a demà al matí, quan els esquiadors de fons Jaume Puello i Carles Colell faran la prova d'esquí d'esprint. Així n'han parlat Puello.
Intentarem fer la quali el millor possible, passar a finals, i després al final sabem que no tenim el mateix motor que els altres, així que intentarem jugar les nostres cartes, que és anar a reservar, anar a intentar passar les baixades i crec que el nostre punt fort són una mica les baixades també, amb el Colell, i intentarem, doncs, això, jugar les nostres cartes. I si podem fer un diploma seria un resultadazo i ens encantaria fer-ho.
I a les últimes hores s'ha aconseguit una de les medalles més especials d'aquests jocs.
L'or d'Helena Meyers-Taylor, campiona olímpica de monobob, una de les modalitats de bobsleigh, una medalla més que buscada, arriba als 41 anys i després de 5 participacions olímpiques. Esta californiana ja tenia en el seu palmarès 6 medalles olímpiques i 4 títols mundials, però li faltava la més preuada de totes, aquest or olímpic. Per cert, si l'heu vist gesticular molt,
sí,
explicant-li això als seus fills, la celebració és perquè li estava explicant als seus dos fills, que són sords els dos i un té síndrome de Down, que per fi la mama havia aconseguit el que més volia, que era ser campiona olímpica. Per cert, una lluitadora dins i fora, perquè s'ha enfrontat a diversos casos també de racisme i els ha lluitat molt sempre denunciant-los.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.